A Cugat.cat continuem aprofitant els diversos experts que tenim a la ciutat en matèria nuclear per intentar desbrinar què ha passat al Japó i què està passant i què pot passar el que fa referència a l'energia nuclear. Ara parlarem amb el senyor Eugeni Vives, que és el portaveu de la Societat Nuclear Espanyola. Senyor Vives, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria que ens expliqués una miqueta la societat a la que vostè pertany, qui són i què fan, vaja.
Bé, la Societat Nuclear Espanyola és una societat que es va fundar l'any 1974 i recull socis individuals que són gent que treballen en el sector nuclear i són pues, des de tècnics, científics, inclús economistes i gent de periodistes, etc., però que estan relacionades a la seva feina en el món nuclear. Llavors, doncs, és una societat sense ànim de lucre i el nostre objectiu és poder divulgar i és el que és la tècnica i el que és la ciència des del punt de vista nuclear.
Molt bé. Una de les qüestions, no, que ens ha portat a posar-nos en contacte amb vostè és intentar comprendre què està passant al Japó. Bé, ja hem parlat també amb el senyor Marcel Coderc, no, també expert en la matèria, diguem, i ens va explicar que, en certa manera, tot i ser un país allò punter en moltes de les seves coses, es van, diguéssim, es van veure sorpresos per la magnitud del tsunami, no tant pel terratrèmol. Expliqui'ns una mica, doncs, bé, per les informacions que arriben aquí, com interpreten vostès el que ha passat al Japó?
Bé, les centrals nuclears japoneses, tinguin en compte que n'hi ha 54 en aquests moments instal·lades en el Japó, totes estan al redor del mar, saben que és una illa molt llarga i el que té són molts quilòmetres de costa, no? Llavors, doncs, aquí a l'epicentre d'aquest últim terremot, que ha sigut d'unes proporcions històriques i catastròfiques, no? Seguit del tsunami, doncs ha provocat sèries danys a el que és la central, aquesta Fukushima número 1, dos, la número 1 i la de Fukushima Daiichi, que diuen els que diuen a Japó, no? Llavors, aquí una vegada hi ha hagut el terremoto, la part de moviment de terres, doncs ha fet danys a les estructures de línies que portaven la corrent elèctrica exterior i tal, però la planta va parar adequadament i automàticament, i després van engegar els dièsels. El problema s'ha incrementat en el moment que va haver el tsunami, que el tsunami, també de proporcions molt altes, va fer malbé tot el sistema d'alimentació de gasoil en els dièsels que donaven corrent elèctrica a la central, els dièsels que estan a la pròpia central, i van parar al cap d'una hora aproximadament del tsunami, d'haver vingut el terremoto, quan va vindre el tsunami, van parar aquests dièsels. A partir d'aquest moment, què passa? Que les centrals nuclears tenen, encara que estiguin parades, tenen un calor latent dintre del nucli que hi ha que refrigerar, especialment les primeres hores. Les primeres hores hi ha que refrigerar-lo. El problema és que quan es van perdre aquesta energia elèctrica no hi havia cap mecanisme per poder injectar aigua dins del nucli i poder refrigerar el reactor. Això, pues, ha provocat, pues, que realment hi hagi una ebullició d'aquesta aigua en el reactor, i llavors aquesta ebullició, pues, ha començat a fer danys a lo que és en el propi nucli, en la central 1 primer, després a la central número 3 i després a la central número 2 consecutivament.
Entenc. Bé, aquests fets que vostè ara ens explicaven, doncs, inevitablement han traslladat, han reobert, diguem, el debat sobre l'energia nuclear, que aquí a Europa s'ha pres, doncs, d'una banda, per revisar l'estat de les centrals en actiu. Alguns països, com Alemanya, doncs, han anat més enllà, han aturat algunes de les seves centrals. Li anava a demanar, i sobretot en les més properes, a l'estat espanyol, les centrals de l'estat estan preparades per resistir? Aquí no tenim terratrèmols d'aquesta magnitud, però tenen les mesures de seguretat suficients?
Miri, totes les centrals nuclears, tot el món, perquè és un tema de normativa de disseny de les pròpies centrals, i els d'Espanya, i concretament les d'Espanya i de Catalunya, també, Tenen amb la seva normativa les consideracions de l'emplaçament on estan ubicades i llavors es té en compte la seva història sísmica d'aquell emplaçament, no? Llavors, la màxim sisme que hi ha hagut registrat en aquell emplaçament, amb uns marges addicionals, formen el criteri i la base de disseny per construir la central. Llavors, quan es construeix les centrals, es tenen en compte aquestes característiques i de tal manera que es posa els anclatges i la forma de construcció i la robustesa necessària perquè pugui resistir tot, inclús al Japó, el que ha resistit el terremoto no ha sigut cap problema per la central. Així, entre cometes, ha tingut danys per l'efecte tsunami, no per l'efecte terremoto. Llavors, les centrals espanyoles, tornarem una altra vegada a la pregunta seva, estan construïdes amb aquestes característiques. És més, l'única que tenim a la zona de mar, que és la de Vandellòs 2, també té el criteri de tsunami, i també està considerat en el disseny un criteri que hi ha tsunami. Per això que la central està aixecada aproximadament uns 21 metres front al nivell del mar, perquè si hi hagués algun dia algun tsunami o vingués una onada d'aquest tipus, pues la central no li pogués afectar, no? Per tant, totes les centrals tenen aquestes característiques de construcció i de disseny, no? Què passarà a partir d'aquests moments? O sigui, o què pot passar a partir d'aquests moments? Jo entenc que quan el tema de Japó hagi acabat i es vagi desenvolupant i el tema de Japó ja s'arribi a una situació estable, d'estabilitat, que és complicat, perquè ja dic que és una situació difícil i complicada, però arribarà en un moment d'estabilitat. La indústria nuclear sempre ha fet unes lliçons apreses de totes les incidències, inclús els accidents, amb més, no? Quan hi ha un accident, i desenvoluparà una normativa. Aquesta normativa, evidentment, s'haurà d'aplicar o s'haurà de revisar, s'haurà d'aplicar a totes les centrals que estan en operació. I aquesta normativa, ja veurem quina serà, no, en aquest moment no podem aventurar res, però que sí, li puc dir que s'haurà de fer una revisió de cada una de les centrals en base a aquesta nova normativa i passaran a l'examen, per dir-ho d'alguna manera, o s'hauran de fer modificacions per poder passar a l'examen. O modificacions o canvis de procediments operatius, etcètera, etcètera. Però el que sí li puc assegurar que el sector és molt proactiu en aquest sentit i llavors doncs sí que farà una anàlisi en profunditat en base a totes les lliçons apreses que hi ha hagut al Japó per quedar durant aquest accident.
Molt bé, li comentava fa un moment que fa un parell de dies potser parlàvem també en aquests micròfons amb un altre santcugatenc, també expert en aquesta matèria, el senyor Marcel Coderch, i deia doncs que aquestes revisions poden tenir com a resultat que s'encareixi molt, no?, la producció d'energia nuclear, i que això podia fer que molts dels inversors ja no veiessin com una inversió rentable. Vostè creu que això, aquest fet i el fet del Japó, aquestes revisions, poden portar a un canvi de manera com s'encararà l'energia nuclear, la producció o la visió que se'n té, vaja?
Miri, és evident que aquest efecte que hi ha hagut al Japó crearà una situació, una alarma social, una alarma general a les persones, perquè és clar, a ningú li agrada tenir aquesta situació incòmoda en un país o poder arribar a tenir una situació incòmoda al seu país. Això és evident. En respecte al tema econòmic, les centrals nuclears en aquests moments són la generació d'elèctrica de centrals nuclears és el segon més barat que hi ha en cost econòmic. O sigui, el més barat és la hidràulica, i després ja venen les nuclears, i després més cares que les nuclears hi ha l'eòlica, hi ha la de gas, i la que és molt més cara que totes, però extremadament més, és la solar. Llavors, doncs, evidentment, tot el que sigui per seguretat i per inversió continuada, les centrals nuclears ja ho estan fent en aquests moments. Tinguin en compte que a Espanya les centrals nuclears estan invertint de l'ordre d'uns 35 milions d'euros anualment en temes de millora de la central i de seguretat. Llavors, doncs, sí que hi haurà una incidència en tota aquesta nova normativa, probablement en qüestions d'inversió s'haurà d'augmentar. Hi haurà una incidència, però malgrat aquesta incidència, com li estava dient, el cost del quilowatt produït seguirà sent, estarà en la banda inferior de tots els tipus d'energia que tenim, no? I llavors, doncs, el 20,2% de l'energia del nostre país, Espanya, és de procedència nuclear, amb un 7,5 de potència instal·lada, de potència instal·lada elèctrica, no? Per què? Perquè la nuclear té un avantatge molt important, i és que està produint constantment. Si sempre està enganxada a la red, no depèn ni del sol, ni del vent, ni de les condicions climatològiques, ambientals, normals, no? Per tant, sempre és gestionable i sempre es pot estar enganxada a la xarxa, no? I llavors això, malgrat que possiblement pot encarir el cost del quilowatt, seguirà sent un cost de quilowatt abarato. Altra cosa és la construcció de noves centrals. La construcció de noves centrals, doncs, home, aquesta situació pues, ho complica perquè ja no era fàcil abans del tsunami aquest japonès, no? Ja no era fàcil. Vull dir, estàvem precisament debatint, i aquí al nostre país estàvem debatent que i en el Congrés dels Diputats últimament s'ha aprovat el que no hi ha cap porta tancada en quant a operació més enllà dels 40 anys d'operació de la central. S'ha deixat les portes obertes. Ara, la construcció de noves centrals, això requereix, com és una inversió, una gran inversió, molt intensiva amb capital, llavors això requereix d'unes regles del joc a llarg termini, a llarg termini molt important. Quan dic a llarg termini és molt més enllà d'una legislatura, no? Sinó que parlo de 15-20 anys com a mínim de llarg de termini. I això és el que farà les bases per construir o no més centrals nuclears.
Per tant, aquesta combinació de, no sé, diguem-ne, alarma pels fets del Japó i aquest encariment, és això que vostè diu, que la proliferació nuclear aquí a Espanya pot quedar aturada.
Bueno, aviam, no ben bé això he dit, No ben bé això.
Per això li repregunto.
O podem expressar malament.
No.
Aviam, aquí a Espanya, en aquests moments, no hi ha un plantejament clar de construir una nova... No hi havia ni... I tampoc hi ha, en aquests moments, un plantejament clar de construir una nova central nuclear. No hi és, No hi és en aquests moments. Ni estava en aquests moments abans de l'1 de Japó. El que sí, el que li vull dir, és que aquí, en general, en el món, aquesta situació, pues farà, com a mínim, reflexionar una mica, no? Reflexionar una mica els països. Això crec que és una cosa, almenys durant el primer any, farà reflexionar una mica a tothom, no? El que sí que és evident és que, malgrat el que sigui, es tingui que fer noves inversions o nous dissenys en les centrals, tinguin en compte que les centrals noves, les centrals que amb aquest vostè, per entendre'ns, si vostè anéssim al Corte Inglés i la compréssim al Corte Inglés, una central nuclear, les centrals nuclears d'aquestes que hi ha aquí o allà molt al món ja serien d'un disseny més avançat, serien diferents. I moltes de les centrals noves que ja estan construint-se són centrals, però que ja tenen uns dissenys molt més avançats, tenen menys dependència de sistemes elèctrics, són sistemes més passius, els de seguretat, i aviam, el cost seria assumible i seria un cost adequat com per poder ser de la banda baixa de la producció d'energia elèctrica.
Moltes gràcies, senyor Vives. Ara sí que m'ha quedat clar. Recordem, estem parlant amb Eugeni Vives, que és el portaveu de la Societat Nuclear Espanyola i també Sant Cugatenc. Doncs bé, agrair-li haver tret la nostra trucada i haver-se explicat amb aquesta claredat.
Pues moltes gràcies per haver-me donat l'oportunitat de poder parlar amb vostès i que m'escoltin els meus veïns, els meus veïns de Sant Cugat.
Molt bé, moltes gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies, adéu-siau.